Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
Ave, ave Dominus.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
Et ventris tui, Jesu. Ave Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, són les 12:02, us informa Anna Closa. El Cercle d'Economia ha alertat que Catalunya i Barcelona poden caure en una espiral d'irrellevància econòmica i ha demanat un canvi de rumb a la política catalana per tornar a tenir influència a Espanya. L'entitat ha mostrat la seva decepció amb la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona i ha reclamat un model de prosperitat compartida que faciliti els grans consensos allunyant-se dels extrems que fan impossible grans acords de país. El Cercle ha criticat durament Generalitat i Ajuntament perquè els models econòmics que defensen no tenen en compte la iniciativa privada o l'empresa o hi van directament en contra. I el vicepresident Jordi Puigneró tanca files sobre la posició del govern en relació a l'ampliació del Prat després que els últims dies hi hagi hagut guirigall públic sobre si hi havia una nova proposta del seu departament sobre la taula. Doncs bé, Puigneró afirma que el govern no ha canviat de posició. Des del Parlament hi tenim Judit Caselles. Bon dia, Judit.
Bon dia. En una compareixença al Parlament, Puigneró no ha parlat de cap nova proposta. Ha sortit del pas de la polèmica dels últims dies defensant de nou els objectius que va consensuar el govern fa un mes. L'aposta per un aeroport intercontinental i, sobretot, que la llacuna de la Ricarda no es toca. A més, ha instat el govern espanyol a seguir negociant.
Si el PSOE o la ministra de Transports obre una finestra d'oportunitat, jo estaré a punt per treballar solucions amb transparència i traçabilitat i amb el màxim consens. Aquí m'hi trobaran. En el pim-pam-pum, no.
També ha defensat l'ampliació perquè, si no, diu, d'aquí 5 anys l'aeroport tornarà a estar col·lapsat i els vols arribaran amb retard.
Gràcies, Judit. Pel que fa a les dades de la pandèmia, el Departament de Salut ha notificat que la velocitat de contagi ha baixat 0,02 més a Catalunya i ara se situa en 0,78, mentre que el risc de rebrot retrocedeix un punt i se situa a 42. Salut ha declarat que hi ha 342 hospitalitzats a causa de la Covid, dos menys que ahir, i 96 persones a les unitats de cures intensives, un menys que ahir. En les últimes hores s'han comunicat 195 nous casos positius i una defunció. I l'accés dels camions a la planta de gestió de residus de la Zona Franca continua bloquejada pels treballadors de CESPA que es troben en vaga des de les 4 de la matinada, que la plantilla ha fet un piquet informatiu. Els empleats demanen que s'acabi la discriminació salarial, que arriba fins a un 140% dins la plantilla. Mònica Penes, membre del comitè de vaga de CESPA, explica l'origen de la discriminació salarial a la plantilla.
Bueno, aquesta discriminació ve perquè són dues empreses diferents que depenien de direccions diferents i que s'han anat comprant i hem acabat totes dins del mateix grup d'empreses, amb acords diferents i amb orígens diferents.
La diferència es tradueix en uns 2.000 o 3.000 euros en el sou anual d'un transportista. L'origen de la disparitat de sou es troba en la venda successiva de la propietat i diferents fusions empresarials que l'actual direcció no ha corregit en més d'una dècada, segons apunten els vaguistes. La mobilització reprendrà demà i divendres. Investiguen el buidatge intencionat del pantà de Masgrau a Taradell, a Osona. L'Agència Catalana de l'Aigua ha obert una investigació per aclarir qui hi ha al darrere del buidatge intencionat del pantà que ha provocat que estigui a un nivell molt baix d'aigua. L'Ajuntament de Taradell va donar l'alerta ara fa un mes i demanen a l'ACA, que és propietària del pantà, que prengui mesures urgents i bloquegi el sistema per evitar que segueixi desembassant. I el nombre de viatgers en autobusos a Catalunya creix un 27,4% a l'agost, però es manté per sota dels nivells prepandèmia. Així ho apunten les últimes dades de l'estadística de transports de viatgers que ha publicat avui l'Institut Nacional d'Estadística. L'estadística també mostra que la xifra d'usuaris del metro de Barcelona durant l'agost també va créixer un 45,7%, però també és una xifra inferior als registres previs a la pandèmia. Moment ara per la informació esportiva en Xavi Toscano.
El Barça de bàsquet juga avui la tercera jornada de l'Eurolliga. Els blaugranes reben la visita de l'Olympiacos grec a les 9 al Palau Blaugrano. Nicola Provitola explica quin creu que és la clau del Barça perquè el Barça pugui guanyar el partit.
Creo que la clave está en nosotros, en estar concentrados, hacer un partido completo como lo hicimos en Alemania y contra Alba acá, así que no, creo que es mucho de parte nuestra.
Encara en bàsquet, però en aquest cas a la Champions League. Aquesta nit també es juga el Baxi Manresa a Apoel a 9:15. I en futbol, des de les 11, el primer equip del Barça juga un amistós contra el Cornellà a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. El partit ha de servir com a examen per Agüero i Dembélé, que estan molt a prop de tornar a l'equip, sobretot l'argentí, que té una recuperació més avançada. Araujo, Pedri i Braithwaite segueixen lesionats. El primer d'ells arribarà a Barcelona en les properes hores després de lesionar-se durant l'aturada de seleccions. Per cert que Pedri, segons avança aquest matí el diari Esport, podria renovar el seu contracte amb el Barça. Demà dijous, el canari signaria fins al 2026 amb una clàusula de rescisió de 400 milions d'euros.
Gràcies, Xavi. Tornem amb més notícies a la una.
Ràdio Estel.
Els dissabtes després dels Sons de la Terra, empapat de la millor música en català, castellà, basc, gallec, aragonès i molt més a Ràdio Estel. A les 9 del matí, recorregut musical peninsular amb parades als millors temes i artistes. Dicen que tienes veneno en la piel. Recorda-ho, el teu viatge rítmic per la península els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel. Y quien te toca se queda
con él. La feina, els fills, els encàrrecs, la casa... No et dona la vida? T'assetgen l'estrès i l'ansietat? Sonrie Plus és un complement alimentici que conté arç blanc, melisa, valeriana, tarongina, tila i rosella. Amb Sonrie Plus, acomiada't de l'estrès i el nerviosisme i gaudeix plenament de la teva vida. Troba Sonrie Plus en arbolaris i a la teva farmàcia habitual.
Ràdio Estel. Escoltant... Sentiràs.
I ho explicaràs? Si et pregunten, tu ja ho tens clar. Tu escoltes Ràdio Estel.
Ràdio Estel. La Tecnopèdia.
Vinga, doncs després de posar-nos al dia amb les notícies més destacades aquesta darrera hora, 8 minuts que passen de les 12 del matí, cap a 2:15 aproximadament, l'Ignasi Miranda estarà pendent, estarà amb nosaltres al matí a Ràdio Estel, novament l'Ignasi, per explicar-nos doncs com ha estat aquesta recta final d'aquesta missa, benedicció al nou abat de Montserrat, a Manel Gasc. L'Ignasi, doncs, intentarem a veure si podem quadrar els temps i arribem doncs a escoltar el Virolai en directe. Bé, en tot cas, nosaltres, prèviament el que fem els dimecres a l'espai de Tecnopèdia, doncs és parlar amb el Pau Font. Ell és expert en comunicació, continguts digitals, audiovisuals, educació i altres temes. Ha estat el Pau professor de formació superior en diversos àmbits, fa xerrades també, conferències arreu, i el més important de tot, el podeu trobar a Twitter com @pau_font. Pau, com estàs?
Bé, faig tot això i si voleu canto el Virolai.
Ah, no, bueno, potser t'ho demanem, a veure si quadrem els temps, a veure si ens donarà temps. Si no ens donés temps, ja saps, saps que... A part, jo me'n recordo, mira, són casualitats de la vida, just el dia doncs, que ens vam assabentar del nom del nou abat de Montserrat, i tu el coneixes,
estàvem aquí
no?
En directe,
I estàvem en directe amb tu, no?
Correcte.
Bé, doncs, si et sembla, l'espera d'aquest esperadíssim virulai i de la cluenda d'aquesta missa benedicció, que ens la portarà, com dèiem, l'Ignasi Miranda, això serà cap a 1:15 aproximadament, abans de l'espai de salut natural per a tothom, estarem ben pendents. Avui volem parlar al matí a Ràdio Estel, clar, el Pau ens proposa, avui vull parlar de noms d'arxiu, carpetes a l'ordinador. No, tothom pot pensar, ostres, això pot ser fàcil, però és que no és tan fàcil, no, Pau?
Correcte. Doncs mira, això dels arxius dels ordinadors ja fa anys que dura. A veure, no és una cosa nova, eh?
Clar.
Però jo crec que encara no ho acabem de fer del tot bé, eh? Quan treballem amb arxius és important, i pràcticament tothom ho fa, moltíssima gent que té ordinador... El nom que hi poses a l'arxiu sempre és un dilema, no? I normalment el que posem és un nom que en aquell moment recordem molt bé. Aquest és l'error. Hem de pensar sempre, per exemple, jo què sé, dissenyem un pòster, no? Imagina't, i li posem pòster OK. Un altre és pòster 1. Pòster final. Pòster final 2. Bueno, llavors, em sabríeu dir quin és l'últim? L'OK o el final? Val, doncs aquest és un error molt comú en els ordinadors. En aquell moment ho tenim claríssim. Home, al final 2. Però al cap d'un any, no. Llavors, això... crec que ho hauríem de millorar per la pròpia salut mental de cadascú, però sobretot si treballem amb altra gent. Perquè si jo ja no recordo si l'arxiu final era pòster 2, tu, d'aquí un any, que et dic, mira, Mercè, agafa aquell pòster i retoca'l, no tindràs ni idea. Això provoca molts errors i costa calés.
Però, un moment, Pau, un moment, sisplau. Equip del magazín del matí a Ràdio Estel, sí, que de ben segur estaran a la redacció, ara ens estaran escoltant.
Vinga.
Tots prenen apunts, eh? Haig de dir que són molt ordenats, eh, tots?
Bé, bé,
vull dir que és fàcil,
bé,
això de les carpetes. Jo crec que ho tenim assimilat, però, en tot cas, jo ja prenc nota.
No doncs... pujaré a revisar-ho, també t'ho dic.
Ah, vés. Però ens donaràs aquests tips. No? Perquè...
Sí, a veure, mireu, és molt, segur que ens ha passat, eh? Vull dir que potser aquí sou molt ordenats, enhorabona, i és un gran estalvi pel projecte, però, és a dir, les màquines són molt obedients, però són poc intel·ligents. Ho dic perquè això, la gent, no, és que són molt intel·ligents. No, són molt tontes. O sigui, si ho posem malament, ens ho diuen malament. Si ho guardem on no toca, ells ens ho deixaran allà. No s'ho posaran. No, home, és que volia posar-ho a l'altre lloc. No, això no passa. Val? No són intel·ligents, aquest aspecte. Llavors, bueno, per ordenar els arxius, una cosa és posar-hi un nom identificable, però l'altra és com s'ordenen. Això és un drama que molta gent encara no ha assumit. M'explico, eh? Una cosa que va molt bé per ordenar són els números. Val? L'alfabet també, però menys. Però els números, realment... Ostres, no té fallo. Excepte que no fem servir el zero. És a dir, això cada vegada passa menys perquè els sistemes informàtics han anat millorant, però si poseu un arxiu, no sé, posem guió, per exemple, no? Si poseu el guió del programa, 01, guió, 1, guió, 11, guió. Com s'ordena això?
No,
doncs, bueno, la màquina busca primer la primera xifra, que és el 0. Per tant, si posem 1, guió, i 11, guió, ella ens ho posa seguit. No fa 1, 2, 3, fa 1, 11, 2, 22. Això passa en alguns sistemes, eh? O en alguns moments. Que és, ostres, per què m'ho he ordenat malament? Per tant, molt recomanable posar un 0 abans de les xifres dels primers decimals. O sigui, 0, 1, 0, 2, 0, 2. 0 3, 0, 4. Mm. Això no falla mai. És molt habitual entrar en una carpeta i veure-ho desordenat. Per tant, feu-ho servir.
I escolta, Pau, també, perdona, eh? Però jo també he vist, per tal d'ordenar, no?, aquests arxius, amb lletres, no? Això pot ser AA, per exemple,
també,
majúscula,
sí,
no?
Jo normalment, mira, ara, que això no ho tenia el guió, però us explico. Jo, quan dins d'una carpeta hi ha uns arxius que són molt importants, hi poso AA al principi. AA, guió baix, tal. Perquè segur que estaran al principi de tot, vale? O 00, normalment 00. I em poso ZZ si és un arxiu que vull a baix de tot. Però no ho faig servir habitualment, eh? Però a vegades dic, mira, és que això no vull que em surti del tot, perquè sempre em surt i com que té el primer número és o comença a parar, o per 1, no vull. Llavors me'l recol·loco jo. Però en tot cas, l'ordre és aquest. Però, i els noms? Podem triar dues maneres. Posar codis, cosa que està molt bé per les màquines, però per nosaltres no, perquè si tu poses, per exemple, jo quan ordeno els arxius per data, La data la tenen els arxius a dins, però com que modifica, perquè tu, quan guardes un arxiu novament, es modifica la data de modificació, no el de creació. El de creació és molt poc rellevant, perquè quan vam crear el document fa 2 anys, jo què sé si era setembre o era novembre, no és molt important. El volem trobar ara. Per tant, jo faig, acostumo a fer, per exemple, 2021-, el mes, no el dia, el mes al revés, com els americans. O sigui, 2021-10, que seria ara octubre, i dia 13-14. Per tant, estaran sempre ordenats així. Però, clar, amb aquest número no els trobaré d'aquí un any. No buscaré 2015-10. Llavors, jo us recomano que feu una part que permeti ordenar, que seria 2021-0-10... 2021-10, que és el mes, i 15. I després un nom que els humans identifiquem. I aquí ve un problema, que és que posem pressupost provisional. Bueno, provisional de què? De quin projecte? O sigui, no som capaços, o sigui, no som tan intel·ligents. Al cap d'un any buscarem el pressupost de la festa de Nadal que vam fer.
I no el trobarem.
I no el trobarem si posa pressupost provisional. Ho enteneu o no?
Sí. No, jo et vaig seguint. I, clar, si us plau, jo vull saber...
És que sóc molt maniàtic d'això.
I com ho hem de fer? No, perquè...
No, poseu un nom que realment buscaríeu en un futur.
Val.
Home, més o menys, tu si dius, mira, guió setembre, o pressupost, festa, no sé què. Alguna cosa que et permeti,
que t'orienti,
fem
no?
Cerques, és que fem cerques dins de l'ordinador o a Google. A Google ens passa el mateix, faig un spin-off ràpid. Quan busquem a Google coses, hem de posar les paraules que la persona que ha fet la web ha posat. És a dir, Google és molt intel·ligent ara ja, però si busquem una informació, hem de posar el text que hi ha en aquella web, no el que nosaltres volem saber. És a dir, com... Ara, certament, Google ha millorat molt i hi ha preguntes, no? Però com fer l'assegurança... No, per exemple, compro moto. Vale? Vull comprar una moto. I poso al Google, compro moto. No. Heu de posar venc moto. Perquè venc moto és el que ha posat el senyor que ven la moto. M'explico? No, val. No ho vull complicar massa, però... En tot cas, el criteri principal per posar noms d'arxius és que... Poseu-vos aquest repte, eh? Que agafeu una persona que no conegui de res el vostre ordinador i d'aquí un any, en menys d'un minut, trobi aquell fitxer. Aquest és el repte. És a dir, jo us puc deixar el meu ordinador i us dic, busca'm el guió de Ràdio Estel del dimecres tal. Aquella persona, sense haver estat mai al meu ordinador, hauria de deduir... Ostres, mira, potser documents... Ah, mira, Ràdio Estel. Clar. I dins de Ràdio Estel, guions. I dins de guions, ho hauria de trobar fàcil. Si li he d'indicar jo, malament. I si el guió, en comptes de dir-se la data i guió no sé què, es diu guió provisional 3, no el trobarà. O sigui que, per tant, sigueu una mica més ordenats.
Queda clar. Doncs aquests tips, ara almenys ja sabem com hem de guardar els arxius.
Sí, que cadascú ho faci com vulgui, però que sigui un criteri humà, no un criteri... Home, no, clar, és que és evident, vaig posar que era provisional. Bueno, això no és
humà
evident.
I compartit, si treballes en equip.
Bueno, és que això és un drama. És que jo professionalment ho he viscut. On està aquell arxiu? Jo he treballat molt amb disseny i amb coses d'aquestes. I amb disseny, un cas clàssic és que el dissenyador, no perquè sigui mala persona ni res, ni poc intel·ligent, agafa un arxiu que posava últim. Ah, no, no era l'últim. Estava en una altra carpeta que deia proves. Doncs, noi, no està bé.
Clar.
És a dir, jo, quin agafaries tu? El que diu últim a la carpeta bona, no? Doncs no era aquell. Això és molt comú. Un altre tema important és a on guardem
els arxius.
Els noms ja us ho deixo a la vostra elecció. L'organització de carpetes és un drama. I les presses, molt males companyes de viatge. Típic, eh? Bueno, ho poso aquí. De moment ho poso aquí. I ja ho mouré.
Ho poso a l'escriptori i ja l'endreçaré.
És una
no?
trampa, és una trampa. O sigui, això és una trampa.
Jo caic a moltes trampes.
Sí, mireu, si treballeu en un projecte...
Sí, què recomanes?
10 segons crear una carpeta del nom del projecte i a dins crear, doncs no ho sé, dissenys, guions, material de referència... No ho sé, depèn del que treballeu en cada àmbit. Creus unes carpetes... És més, jo amb els anys, que em dedico molt a muntar vídeo i així, faig sempre les mateixes carpetes. Per tant, a qualsevol projecte que entris meu, veuràs la mateixa carpeta, no? Doncs àudio, exportacions, que és quan faig els vídeos, material, el que sigui. I m'ho faig sempre igual. I això em facilita molt, treballant, sóc més ràpid i no cada vegada invento. I a part, molt important amb certs programes, diguéssim, en aquest cas parlava de vídeo, per exemple, seria molt important, tot el material ha d'estar dins de la mateixa carpeta. Dius, no, és que ho poso a l'escriptori perquè em descarrego una foto que va dins d'aquest vídeo.
O un àudio.
Un àudio, molt bé. Això és fantàstic per aquell moment. Però després, al cap d'un temps, et dic, ai, Mercè, passa'm aquell projecte de vídeo. Me'l passes tot a la carpeta que diu projecte tal, però no hi ha aquell àudio i aquella foto perquè ho tens al teu escriptori. Mm. Jo obro el projecte i em falta material i m'ho has de passar a part. Això és un clàssic. Mm. Llavors, costa 10 segons moure-ho tot a la carpeta abans de començar a treballar. I si mentre estem treballant ens descarreguem un nou arxiu, és una mica pesat, però el movem. El movem de descàrregues, de baixades... Clar, allà.
En el fons ens estalvia temps futur, no? De la pèrdua de pensar on has deixat.
Jo, ja us dic, jo he sigut productor molts anys. Cada minut compta molt, val que l'és. Llavors, és a dir, persones despistades buscant continguts costa diners. És així, eh? No ho dic amb mala fe, però és a dir, és que no sé on ho vaig posar. Perdona, o el que és pitjor, arribar a entregar un arxiu equivocat a un client. Uh-huh. És a dir, un pressupost, el que sigui, en l'àmbit que estigueu. Per tant, molt recomanable que estigui tot agrupadet, eh? Mireu, jo tinc una mini anècdota, eh? Diguéssim, he fet molts anys de professor, I normalment els alumnes, quan, parlo de gent gran, de 20 anys, o sigui, els hi demanes un nom d'arxiu, i més jo, que soc tan maniàtic, dic, mira, em poseu el nom i cognom, guió baix, pràctica 3, el que sigui. El 20 o 30% no ho fa bé. Gent universitària. Posa el nom que li dona la gana. I inclús m'he arribat a trobar amb gent que m'entrega treball Pau Font. Clar. Per ell és molt evident, però jo tinc 300 alumnes.
Tu no saps qui és, no?, aquest alumne.
Llavors, treball Pau Font, joder, ja ho sé, sóc jo, però qui ets tu, no? És a dir, això és bastant dramàtic, i en aquest aspecte jo era dur. No era dur en general, però amb això deia, escolta, el món professional, això és lamentable, treball Pau Font. És a dir, no, tio, has de posar una cosa que s'identifiqui, no? En fi, una recomanació també per treballar és un clàssic, que els projectes o el que fem tingui diverses fases. Comencem, fem uns primers arxius, i d'aquí 3 mesos entrem una altra vegada en aquest projecte, en creem de nous, modifiquem, hi ha canvis. Llavors, com podem diferenciar els que vam fer al principi amb els d'ara? Els volem guardar els d'abans? Potser sí, potser no. Jo recomano que esborreu poc. Esborrar has d'estar molt segur. Molt segur de que allò no ho necessitaràs mai més, eh? I a vegades, home, si és vídeo, ocupa molt l'espai, però si no, doncs millor posar-ho en una carpeta que es digui antics, uh-huh, descartats, uh-huh, no sé, alguna cosa...
O sigui, si tu no ho tens clar, de que no ho tornaràs a... de que l'has de tornar a fer servir o no, per tant, Pol, el Pol, Pau, el delay... Molt, eh? El delay el deixem, eh? O sigui, fins l'últim moment, dius que ens ho guardis, que sí, guardem una carpeta de... possibles.
Coses que potser borraré algun dia.
Sí.
Si no ocupa molt espai, us ho podeu permetre i us estalvieu molt de cap. Ai, no, era aquell! Doncs l'has perdut.
Perfecte. Et sembla? Sí, va, que tenim temps, que tenim l'Ignasi. Ignasi, bon dia. Bon
aquí,
dia
a
de
punt
nou.
De disparar, ja.
Hola, bon dia de nou.
Amb tota la info fresca.
Home, sí, sí. Més que res, perquè podrem escoltar l'abat, sí? De Montserrat en directe, si us sembla bé.
Doncs tenim temps, Ignasi, o prefereixen els que connectem...
Doncs 30 segons.
30 segons.
Va, així ja us deixo un calma.
Va, que arriba la paraulota tecnològica que ens proposa el Pau. Quin has triat per
mostrar-nos? Mira, avui no és molt difícil, però us ho explicaré per si no la coneixeu. Formatejar. És allò que dius, he de formatejar l'ordinador.
Haig de formatejar la meva vida, tal qual, eh?
Home, no, eh? No ho facis, perquè ara quan ho expliqui diràs, home, poder, no és això, és molt radical,
a veure, explica'm quin
formatejar
és
vol dir realment esborrar tota la informació d'un disc dur, d'un pen, el que sigui, d'un suport que tingui arxius. Val? Això és molt més llarg, però per resumir-ho, vol dir aquella informació ja no la tindré mai més. No la recuperaré. Hi ha maneres, eh? Però, en principi, pels no, els humans no pots recuperar. Això va molt bé per fer neteja, però és adeu-siau a aquell contingut, eh? Per tant, i només una cosa, quan formategeu un disc, tant si teniu Windows com Mac, perquè hi ha diferents formats, eh? Hi ha un format que es diu EXFAT, E-X-F-A-T, E-X-F-A-T, que serveix per Windows i Mac i no us dona problemes. Per tant, si no sabeu si aquell disc dur el portaré a un altre lloc, val la pena que ho tingueu present. Uh-huh.
Ignasi, volies aportar alguna cosa, no? També de...
No. Simplement, mira, aprofitant que està dient això, estic gravant al final de la celebració per després recollir-la a l'informatiu. No l'esborraré pas.
Les... No l'esborris, no.
No l'esborris i has de guardar-la bé, Ignasi, amb el nom, doncs, que després te'n recordis. Pau, fa moltes gràcies, eh?
Vinga, a reveure.
Cuida't moltíssim. Adéu. Vinga, va, que ara res, queden 6 minuts per arribar a 1:15. Tenim l'Ignasi preparat per donar-los l'última hora dins de l'abadia de Montserrat, però abans res, marxem breument a publicitat i tornem.
Ràdio Estel.
Els dissabtes després dels sons de la terra, empapat de la millor música en català, castellà, basc, gallec, aragonès i molt més a Ràdio Estel. A les 9 del matí, recorregut musical peninsular amb parades als millors temes i artistes. Dicen que tienes veneno en la piel. Recorda-ho, el teu viatge rítmic per la península els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel. Y quien te toca
se queda con él. Al matí a Ràdio Estel, l'actualitat que t'acompanya.
Com dèiem, ja tenim a l'estudi l'Ignasi Miranda. Ignasi,
bon dia, Mercè,
bon dia de nou.
Explica'ns
en quin
moment
estem.
En aquests moments estem en el final de la celebració, després de la comunió.
Estem a l'abadia de Montserrat en aquesta celebració.
Exactament.
De la missa de benedicció, al nou abat.
Efectivament, Manel Nin, que presideix la celebració, exarca dels catòlics bizantins de Grècia, ha pronunciat la paraula final i ara escoltem unes paraules que està pronunciant l'abat de Montserrat, ja en la part final. Ha fet agraïments, ha parlat del mil·lenari de Montserrat i ara escoltem aquests últims agraïments que està fent en directe des de la Basílica de Montserrat.
Espero que continuarem sent senzillament amics. El germà Pere de la comunitat de Tisé, lloc essencial de la meva vida. To Father Jonathan and to Father Paul from the Church of England, for so many years of friendship and for taking the trouble to come from England to a such long celebration, being unable to understand a word of it. També agraeixo que sigueu aquí tants col·laboradors i treballadors de Montserrat, tan propers en els darrers 10 anys de la meva vida, en la meva tasca d'administrador majordom, i tots els que formeu l'ampla família montserratina, els oblats, els confrares, els antics escolans. Gràcies especialment a vosaltres, escolans, perquè ens heu ajudat a pregar amb la música i perquè ens feu passar tantes hores belles amb el vostre cant, a tots i a mi, que m'agrada tant la música especialment. I ens demostreu la vostra capacitat de tirar endavant tants projectes extraordinaris amb els vostres directors, amb els vostres educadors, tot i la vostra joventut. També em recordo de les vostres famílies i de la capella, que també ens ajuda a resar. I a tots els que heu treballat, que sé que heu estat molts i heu treballat molt per a garantir l'organització i la seguretat d'aquest acte. A tots gràcies, d'acord. I vull acabar recordant 3 persones importants a la vida i que avui no hi són a causa de la salut. Monsenyor Antoni Vedell, bon amic de fa 25 anys. El pare Ramon Rivera Mariner, formador meu al noviciat i al juniorat, i el meu amic Àlex Jalonc, que són a l'hospital. Que puguin recuperar-se ben aviat. I si m'he deixat algú, vulgueu perdonar-me, no ha estat amb mala intenció. Posem-nos, doncs, en camí sota la mirada de la Mare de Déu, la rosa d'abril que des de Montserrat il·lumina la catalana terra, el món sencer, i ens guia cap al cel.
Doncs justament, Ignasi, ara aquest és el moment dels agraïments, el discurs, estem escoltant els aplaudiments.
Aplaudiments espontanis, Que no són litúrgics, però són bonics, sempre.
I ara, tot just en aquest punt, no?, podrem escoltar
el virulai
primer, no?,
sí, ara ve la benedicció solemne que impartirà el celebrant, el bisbe Manel Nin. Per cert, Manel Nin és monjo de Montserrat, però com que és bisbe, encara que hi ha hagut un gest de posar-se el nou abat Manel Gasca a la seu, no ha presidit Manel Gasca, faig l'aclariment perquè abans ha semblat quan he dit, sinó que ha continuat presidint l'exarca perquè és bisbe, però ha concelebrat com a concelebrant principal Manel Gasca. Estem en el moment de la benedicció, ara hi ha silenci a la Basílica de Santa Maria, i és una benedicció solemne amb tres invocacions a les quals el poble respon amén, i després sentirem el virulai, que avui és
el moment dia... també que esperàvem, no?
Sí, perquè al principi de la intervenció Manel Gasca ha parlat molt de l'amistat, és a dir, que Montserrat és signe de comunió per als catòlics, que són una part important del poble de Catalunya, però també ha parlat de l'amistat amb els qui no creuen en Déu o amb els qui estan allunyats de l'Església, però que veuen en Montserrat també un referent. I, evidentment, ha agraït la presència d'autoritats, entre elles el president de la Generalitat.
Recordem, no?, que estava present el president de la Generalitat,
Pere Aragonès. Sí, ha estat en tota la cerimònia, la fila d'autoritats, també la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, que em sembla que abans no l'hem esmentada, i altres autoritats.
Doncs nosaltres estem aquí en directe, avui al matí a Ràdio Estel, l'Ignasi Miranda, doncs l'hem tingut seguint en directe aquesta missa doncs en benedicció, no?, al nou abat de Montserrat, Manel Gasc, dèiem, un nou abat, Ignasi, molt jove, 51 anys.
Sí, efectivament, Manel Gasc i Urios té 51 anys, els va complir el 5 de setembre, molt poc abans de ser elegit abat, i té una trajectòria de compromís pastoral amb l'Església i d'opció personal i espiritual molt interessant anterior a la seva entrada al monestir de Montserrat al setembre de 1996, tot just quan feia poc que havia acabat la carrera de dret. Ell és llicenciat en dret i, com deia, per exemple, ell ha recordat algunes realitats eclesials molt properes, com els grups de pregària amb cants de Teser. Ha parlat del germà Roger de Teser, que va ser assassinat l'any 2005 i que ell havia conegut personalment, també altres germans, i hem sentit quan havíem connectat amb un set d'unes paraules en anglès, oi?, que ens han cridat l'atenció, perquè ha utilitzat diverses llengües, l'anglès en algun moment i el castellà també, quan ha saludat altres monjos benedictins, abats benedictins que han estat presents a la cerimònia, per exemple, l'abat de Silos, molt conegut, i altres.
Doncs a l'espera de poder escoltar aquest cant final del Virolai, interpretat per l'Escolania de Montserrat, en aquesta missa des de Montserrat, que l'Ignasi Miranda ha seguit en directe. Ignasi, què en destacaries tu de la cerimònia d'avui? Què és per tu, diguéssim, el més important?
Doncs el més important de la cerimònia ha estat tot el clima de combinació entre solemnitat i sobrietat, silenci en molts moments. És una cerimònia montserratina, potser molts dels qui coneixen la litúrgia i l'estil de Montserrat saben de què parlo, no? Una litúrgia molt ben preparada, molt viscuda, amb l'orgue com a únic instrument de sosteniment, amb antífones, amb la presència de l'Escolania de Montserrat i la Capella de Música, amb la direcció de cants per al poble, doncs, amb molts ritmes solemnes, i després aquesta sobrietat i aquest silenci espiritual que ha estat portat una mica, jo crec, des de la senzillesa. El nou abat és un home senzill, ho puc dir també perquè el conec personalment, però a més d'això és que és un abat jove, és un abat del nou temps. Podríem dir, m'atreveixo a afirmar-ho, de l'estil del Papa Francesc, de proximitat.
Abans, Ignasi, també et preguntàvem fora micro, ara ho faig, doncs ho comparteixo amb l'audiència, no?, el papí deixa'm dir-ho així, no?, del nou abat emèrit, no?
Sí, és veritat, em preguntaves. L'abat emèrit en aquesta cerimònia pot semblar, als qui l'hagin seguida o als qui hagin tingut informacions pel que hem donat nosaltres, pot semblar que ha tingut un paper residual, és a dir, ha passat molt inadvertit, perquè en aquesta celebració és un concelebrant més, evidentment present, però no hi ha una cessió del testimoni pròpiament, o sigui, un traspàs de poder, sinó que el que...
Que ja va passar, no?
Això, es va fer el dia de l'elecció, això. De fet, l'abat emèrit, Josep Maria Soler, que ha estat 21 anys en el càrrec...
Estava present avui a la celebració.
Estava present
avui,
evidentment, i també era present a l'elecció, i fins i tot el mateix dia de l'elecció, a les vespres, que nosaltres vam donar en directe a Montserrat, doncs també li va fer com una abraçada, va haver-hi un gest. I avui, en les abraçades que s'ha donat des de l'altar a tots els concelebrants al nou abat, he pogut veure fins i tot la de l'abat emèrit i el seu successor, doncs amb molta calidesa i amb molt d'afecte. Aleshores, és una figura, la de l'abat emèrit. N'hi ha un altre també viu, que és l'abat Sebastià Verdolet, que ja és gran, però que encara viu, i que va ser l'abat anterior a Josep Maria Soler fins a l'any 2000. Per cert, que han estat bona part dels bisbes de Catalunya, El cardenal Joan Josep Omella no ha pogut ser-hi, però sí que ha estat present el cardenal Lluís Martínez Sistac, arquebisbe emèrit de Barcelona. Per tant, l'arxidiòcesi de Barcelona, que és la de Manel Gasc, ha estat representada.
Fins a quin punt és important, doncs, Ignasi, també que hagi assistit el president de la Generalitat? És com, doncs, una bona sintonia, no? Que
i tant, bona sintonia, perquè la presència d'una autoritat civil, des de la laïcitat, evidentment, clara dels poders públics i la neutralitat religiosa que han de tenir al servei de la diversitat dels catalans, però és molt important perquè això confirma una mica el que també ha comentat Manel Gasc en aquesta intervenció, en aquest discurs final, i és que el referent de Montserrat va més enllà de les creences i la presència d'una autoritat civil. O sigui, els catòlics no li demanem al president de la Generalitat que vagi a missa avui. Personalment ho pot fer si és creient, si no és creient, doncs no ho fa, doncs, però ho segueix com a autoritat. I ara em sembla que ve la benedicció i després el virulai. Sí, sentirem les paraules de benedicció solemne en aquest final de la celebració des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat.
I que estem seguint avui al Matí a Ràdio
Estel. El Senyor sigui amb vosaltres. Que us beneeixi Déu Totpoderós i Clement i us infongui el creixement, el coneixement de la veritable saviesa. Que us nodreixi amb els ensenyaments de la fe i us faci perseverar en les bones obres. Amén. Que adreci cap a ell els vostres passos i us ensenyi el camí de la pau i de la caritat. I que us beneeixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant.
Hem arribat al terme de la celebració. Per això, abans del comiat, vulgueu tenir en compte algunes indicacions. La processó de sortida passarà pel passadís central mentre cantem el virulai. Us preguem que no us mogueu dels vostres llocs i que no sortiu darrere...
Aquestes indicacions prèvies, òbviament, també en època de pandèmia, quasi necessàries, ja per recollir i donaré
doncs
pas al virulai.
Doncs ara sonarà el virulai amb aquesta estrofa que comentàvem al principi del magazín. Mercè, amb vostre nom comença la nostra història i és Montserrat el nostre Sinaí. Sien per tots l'escala de la glòria, eixos penyals coberts de romaní. Això es cantarà com a estrofa del virulai i ens agradaria que sonés tot, però sonarà com a mínim. Rosa d'abril, estrofa i tornada.
Doncs moltíssimes gràcies, Ignasi.
Ara el diaca dirà, germans, aneu-vos-en en pau.
Germans, aneu-vos-en en pau.
cant del Virulà Ignasi, fins aquí.
Fins aquí, la celebració. Ara ve aquesta estrofa que comentàvem abans, però ens unim espiritualment amb Montserrat. Doncs, gràcies, Mercè.
Moltíssimes gràcies, Ignasi, per haver estat amb nosaltres al matí a Ràdio Estel. Ara nosaltres, res, marxem breument a publicitat, però aquest ja tenim preparat el doctor Jacinto Valverde a l'Espai de Salut Natural per tothom.
Ràdio Estel.
El risc d'exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Residència Vivència Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca. Les Montses estrenen nova cançó i arriba amb força.
Lliure com el vent pels caps.
Troba el nou single Lliure al seu àlbum En l'aire, un disc que promet directes intensos i contundents. Ja a les teves plataformes. Descobreix les Montses. Escolta música en català, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Descobrir una gran ciutat, omplir la panxa amb bon menjar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Salut natural per tothom.
Vinga, ara sí, doncs, sense més dilacions, nosaltres obrim l'Espai de Salut Natural per tothom al matí a Ràdio Estel. Ja sabeu, l'espai de salut del programa en què ens podeu fer arribar, doncs, els vostres dubtes, les vostres preguntes mèdiques, dolències que tu tinguis, de quina manera, doncs, us ho recordem.
Si tens cap dubte o pregunta pels nostres doctors, envia un correu a elmatí@radioestel.cat o una nota de veu al 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Doncs vinga, ja sabeu, si teniu, doncs, algun dubte mèdic, ens el podeu fer arribar. Sens dubte, els nostres doctors, els millors professionals, especialistes mèdics, com som d'una banda el doctor Jacinto Valverde, també el doctor Juan Márquez, doncs, estan amb nosaltres aquí al matí a Ràdio Estel per atendre els vostres dubtes. Sense més dilacions, ara sí, doctor Jacinto Valverde, buenos días, feliz miércoles.
Igualmente, buenos días.
¿Cómo estamos, doctor? Disculpe, que hemos empezado un poquito más tarde, porque ahora me comentaba el compañero Ignasi Miranda, que decía que el Virulai es como para la Almudena, ¿no? Para los en Madrid. No sé si la ha podido escuchar, el canto del Virulai, que estábamos escuchando de...
No.
Ah, no la he escuchado, doctor.
Ha llamado un poquito más tarde para que no tuviera que estar...
Claro, esperando. Bueno, no se preocupe, que yo se lo enviaré en Radio La Carta, en radioestel.cat. Ahí me bajaré el programa y se lo enviaré, doctor, porque es que es una delicia escuchar a la Escolania de Montserrat hoy en un día muy especial. Doctor, ¿cómo estamos?
Pues estupendamente, ¿y tú? Después de estos días de descanso.
No hemos descansado, doctor. Hemos estado ahí, aquí, cada día, en el matí, haciendo el programa. ¿Qué le parece?
Pero sábado, domingo y martes.
Ah, eso sí. Los descansos del fin de semana son necesarios y obligatorios. Es verdad,
claro,
es verdad.
Y esta vez un día más por el Día del Pilar.
Sí, nosotros hemos hecho radio cada día para nosotros. Mira, nuestra compañera Olga Vallejo comentaba que ha tenido la oportunidad también de hacer el programa algún día, pues que es un placer, al menos si estamos trabajando y si lo hacemos en buena compañía, ¿no?, y compartiendo pues con los oyentes, estamos encantados, claro. Doctor, pero para aquellos oyentes, porque sí que le voy a decir una cosa, doctor Valverde, muchísimos oyentes nos escribían, sobre todo el lunes y el martes, que no pudieron entrar en el programa, pero nos comentaban esto, que les tocaba trabajar, ¿no?, y que los ánimos, ¿no?, un poco, que nos pedían si había algún remedio natural para poder subir los ánimos, ¿no?, cuando te toca trabajar en un día festivo. ¿Qué le podría decir usted, doctor Valverde?
Hombre, así una cosa cosa puntual que te dé un poquito de más energía.
Sí.
Esos días, pues no es fácil, porque tienes que estar tomándolo durante varios días seguidos para notar un poco el efecto.
Claro.
Que no hay, si nos quitamos, si queremos utilizar complementación alimenticia u otras formas de con fármacos que no nos creen ningún tipo de
adicción,
de efecto secundario o adicción, exactamente, porque si no ya hablaríamos de ciertos productos que sí te pueden dar esa chispita de forma inmediata, pero que pueden causarte o una adicción o un grave problema de salud. Con lo cual, si lo que queremos es estar un poquito un puntito, nos falta ese puntito más de energía, pero con el paso del tiempo, yo le recomendaría tomar Vitamás, ¿vale? Uh-huh. Vitamás es un complejo vitamínico que también lleva ácido fólico, hierro y jalea real, que hay que tomar una cápsula diaria en ayunas por las mañanas. Y si lo que nos falta es un poquito de chispa en cuanto a nuestro estado de ánimo, que eso también se puede traducir en cansancio, en apatía, le recomendaría tomar Temple, una cápsula de Temple por la mañana y otra por la noche.
Pues yo voy tomando, pero claro, es lo que usted nos decía, no tiene que ser, a ver, si nosotros ya notamos que tenemos unos días, ahora ponía el ejemplo de este oyente, ¿no?, que nos ha escrito y nos comentaba su caso concreto, justo estos días, pero si notamos, doctor Valverde, que nos cuesta, que necesitamos ese plus, ¿no?, ese empujón, es un tratamiento, no a largo plazo, pero que lo tenemos que tomar durante un tiempo, ¿no, doctor?
Claro, o sea, no te va a hacer efecto de forma inmediata. Porque todo este tipo de productos y sobre todo la complementación alimenticia tarda un poquito en hacer su efecto.
Venga, pues antes de empezar a escuchar pues los emails que nos han enviado nuestros oyentes y también de hablar nada brevemente, hoy vamos a hablar de las defensas, doctor, vamos a presentarle nuevamente a la audiencia. ¿Quién es el doctor Jacinto Valverde?
El doctor Valverde, llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Còrdoba, és el cap del servei de l'Hospital Beata Maria Ana de Madrid. És expert en medicina natural i compta amb 35 anys d'experiència professional.
Vinga, doncs com deien, cada dia parlem una mica amb els nostres doctors sobre alguna dolència, alguna malaltia, algún síntoma, y hoy, doctor Valverde, queríamos hablar nada, un poquito, sobre las defensas, ¿no? Los cambios de tiempo, el sueño, el hecho de no dormir bien, ¿cómo nos puede afectar a nuestras defensas?
Bueno, pues completamente, eso ya depende de cada persona, depende de qué grado esté tu insomnio, tu alimentación, tu descanso, tu deporte, los tóxicos que tomes, y luego ya de la genética de cada uno o de tratamientos que puedas hacer. Todo eso puede influir en nuestro sistema inmunológico. Es mucho más complicado de lo que creemos, pero la verdad que uno no se da cuenta de lo bien hecho que estamos y de lo importante y del laboratorio tan exquisito que tenemos en nuestro organismo, porque está todo perfectamente ajustado. Lo uno hace que haga lo otro vuelve a hacer que se active otra cosa de más allá, que se ponga en funcionamiento este órgano u otro órgano, o una enzima o un neurotransmisor. O sea, todo está perfectamente controlado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuidarlo. Es muy fácil, Merced.
¿Cómo lo podemos cuidar, doctor?
Pues teniendo una dieta equilibrada, sobre todo si podemos aplicar la dieta mediterránea, que tenemos la suerte de vivir en un país donde tenemos la facilidad de tener una dieta equilibrada, bueno, pues a un precio relativamente razonable.
Sí, sí, y aparte que esto es un plus, doctor, porque claro, nosotros no somos conscientes, ya lo decía usted, de la dieta mediterránea, de las cualidades, ¿no?, y los beneficios que puede tener nuestra alimentación, no como en otros países, ¿no?
Exactamente. Luego, cuidar nuestro peso es muy importante. Nuestro peso va a provocar muchísimas patologías directamente proporcional al aumento de peso con ese tipo de patologías que, de forma indirecta, pueden también perjudicar nuestro sistema inmunitario. Fármacos, pero claro, alguno no queda más remedio, sobre todo en la gente que está haciendo tratamientos de quimio, pues produce una afectación de nuestro sistema inmunológico, pero bueno, eso se contempla y se controla. Y luego otro tipo de tóxicos que podamos tener, como puede ser el tabaco, el abuso del alcohol o ciertas drogas que pueden también afectar nuestro sistema inmunológico. Uh-huh. Todo eso lo podemos nosotros evitar, ¿vale? Y luego, si tenemos cierta actividad física, pues mejor que mejor.
Y, doctor Valverde, ¿cómo podemos fortalecer el sistema inmunológico de manera natural?
Bueno, podemos fortalecer el sistema inmunológico humoral. Es que hay dos sistemas inmunológicos. Tenemos el humoral y el celular. El celular es una cosa aparte, es mucho más complicado, y ese, para activarlo, se necesitan de fármacos importantes para activar ese sistema celular, pero el humoral, el que se encarga de nuestros anticuerpos, sí que podemos intentar mejorar un poquito con una serie de sustancias que tienen esa capacidad. Hay unos hongos, como es el reishi, el maitake y el shiitake, que tienen esa capacidad, la vitamina C, aunque esa está un poco en entredicho últimamente. Las inmunoglobulinas que podemos aportar a través de calostro, la equinacia y el propóleo, y luego el cromo, el zinc y el selenio. Son todas sustancias que van a mejorar un poquito esa parte de nuestro sistema inmunológico, que es el humoral, y que nos va a poder evitar, sobre todo ahora en esta época, pues esas infecciones.
Que está al orden del día, ¿no?
Uh-huh. Y que este año se prevé que haya una gripe más fuerte.
¿Fuerte, sí, doctor?
O sea, sí, porque llevamos más de un año ya sin tener contacto prácticamente con el virus de la gripe. Nuestro sistema inmunológico no está ya, ya ha perdido esos anticuerpos que crea cada año. Y además es que van a venir cepas diferentes, parece ser, este año con el tema de la gripe.
Doctor, ahora que está hablando del tema de la gripe, ahora le voy a preguntar esto, ¿no? ¿Cómo podemos, todos estos ingredientes, estos componentes, dónde los podemos encontrar, en qué producto? Pero déjeme preguntarle, importante, toda esta gente que nos está escuchando, que piense que, claro, yo estoy vacunado ya de la COVID, claro, la vacuna de la COVID no tiene nada que ver con la vacuna de la gripe, nos tenemos que vacunar, sobre todo los colectivos que lo necesiten, ¿no? De la vacunación de la gripe, que no sé cuándo debe empezar.
No tiene nada que ver, la vacuna de la gripe empieza ya, empieza, si no es esta semana, la próxima empiezan ya las vacunaciones contra la gripe. No, por supuesto, no tiene nada que ver. Una cosa es el virus, el SARS-CoV-2, que es el virus que produce la COVID-19, ¿vale? Y otra cosa es el virus de la gripe, o virus de la gripe, que producen este tipo de patologías como es la gripe común, ¿no? Entonces no tiene absolutamente nada que ver una cosa con otra. O sea, tú puedes estar vacunado del coronavirus y no de la gripe y cazarte una gripe de campeonato. Y viceversa, estar vacunado de la gripe y no del coronavirus y cazarte un coronavirus de campeonato. O sea, que hay que vacunarse en la población de riesgo, hay que vacunarse de las dos patologías.
Uh-huh. Ahora sí, doctor, le voy a pedir a ver si existe algún tratamiento natural, como ya en la línea que nos estaba comentando, ¿no? De estos componentes, estos ingredientes que pueden darse comunión, ¿no? En un producto.
Sí, hay un complemento alimenticio, además, en dos presentaciones, para adultos y para niños a partir de 3 años, que en el caso de los adultos se llama Dinafen Plus, y en el caso de los adultos, Dinafen Infantil. El Dinafen Plus viene en viales, que es un frasquito pequeño que contiene el producto de forma líquida. Lo agitamos antes de tomarlo y solo habría que tomarlo una vez al día. El Dinafen Infantil trae una cucharadita para saber la dosis. De 3 a 5 años, una cucharada diaria. A partir de 5 años, 2 cucharadas diarias.
Entonces, si le parece, doctor, vamos a recordar todos los componentes e ingredientes. Primero, de Dinafen Plus.
Entre els ingredients de la fórmula única de Dinafen Plus trobem calostre, equinàcia, propoli i els fongs shiitake, reishi i maitake, entre d'altres. Conté també coure i vitamina C, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari.
Pues aquí teníamos els components del Dinafen Plus i ara el Dinafen Infantil.
Dinafen Plus és un producte orientat a les defenses. Entre els seus ingredients destaquen l'equinàcia, el propoli, el reishi i la jara. A més, conté zinc i vitamines C i D, que contribueixen a la salut òssia i al funcionament normal del sistema immunitari. Té gust a taronja.
No tenemos el infantil, era por si no había quedado claro el plus, doctor. Pero así también ya usted ya lo ha reconocido, ¿no? Rápidamente, aunque estuviera en catalán, nos ha quedado claro. Y sobre todo me ha quedado con aquest regust de taronja, que quiere decir con este gusto de naranja, doctor.
Exactamente.
Que es agradable.
Un agradable sabor a naranja, que eso no quiere decir que si al niño no le guste ese sabor, lo puedas diluir con agua o con otros zumos, si lo que quieras, ¿eh?
Venga, pues vamos a pasar al campo de los emails que nos han enviado nuestros oyentes. Doctor Valverde dice, Olga, desde Barcelona, dice, buenos días, doctor Valverde. Durante el verano aprovecho todo lo que puedo para ir a la playa a bañarme y sobre todo a tomar el sol, siempre con la protección máxima de cremas solares. El problema está en que tengo la piel muy sensible y por mucha protección solar he pasado el verano me salen manchas que se quedan aquí para siempre. ¿Qué puedo hacer para las manchas y la piel rugosa desaparezcan? Doctor, muchísimas gracias por atender mi consulta. Olga de Barcelona.
Hombre, pues si es a través del sol, yo lo siento por Olga, pero si a pesar de la protección total que se pone siguen saliendo esas manchas, pues va a tener que restringir muy mucho el sol, eso está claro, porque no hay nada que tú le des que pueda prever que a pesar de ponerte un factor de protección total, si tomas el sol te den las manchas. Lo que sí puedes hacer es que si te salen, pues yo le recomendaría que utilizara la crema de Más Omega para aplicársela a esas manchas 2-3 veces al día para bajar la intensidad del color y luego para mejorar un poco la calidad de la piel, te recomendaría un complemento alimenticio que se llama Vitalox.
Vitalox.
Exacto. Que tome una cápsula de Vitalox diaria.
Fantástico. Vamos a leer otro mail. En este caso es Joan, de La Palma de Cervelló. Nos ha enviado el email al mati@radioestel.cat. Buenos días, doctor Valverde. Les estaba escuchando cuando estaba hablando del problema de las defensas. Verdaderamente he notado que ahora me noto como más frío. Dice, a ver cómo lo dice Joan, dice, noto más frío de la cuenta en mi cuerpo. Tengo sensación de frío y calor a la vez y me noto más cansado. ¿Podría ser un problema de defensas, doctor Valverde?
No, yo creo que no.
¿Ah?
Yo creo que podría ser ese cansancio con ese cambio de temperatura y demás. Yo me diría más un problema endocrino. Me diría que tuviera algún problema, sobre todo, de tiroides.
¿Ah?
¿Vale? Sí, sí. Antes de pensar en las defensas, ¿no? Las defensas normalmente no tienen... El que esté uno bajo de defensas, lo único que se puede traducir es que que pilles infecciones cada 2x3, ¿eh? Pero no tiene por qué producirte cansancio ni ninguna otra sintomatología. Yo miraría un poco el tema tiroideo.
De acuerdo. Y venga, aún estamos a tiempo de atender el mail de Carmen de Lloret. Digo, buenos días, doctor Valverde. Gracias por escucharle estos días que lo podemos escuchar. También al doctor Juan Márquez, aquí en el Matías Radio Estel. Dice, estos últimos días he sufrido muchas migrañas. Ya soy una persona que normalmente sufro de ellas y quería saber si existe algún remedio natural para intentar evitarlas. Ni que sea un poco, doctor Valverde. Gracias, Carmen.
Sí, yo intentaría mejorar un poquito esas migrañas en cuanto a la prevención, tomando al mismo tiempo que el tratamiento que ya siga de forma continua y constante el Más Omega punto rojo.
Más Omega punto rojo.
Sí. Tomar 2 perlas en una única toma, siempre, duela o no duela la cabeza, de Más Omega punto rojo.
Claro, porque entiendo que las migrañas, a ver, yo nunca he padecido migrañas, toco madera, pero claro, cuando te vienen y estás acostumbrado, debe ser horrible, ¿no, doctor? Sobre todo que no haya luz natural, entiendo, y hay gente que se tiene que quedar en casa, ¿no? Incluso descansando.
Sí, claro, cuando las migrañas
son duras.
Te aísla por completo del tema. Te tienes que aislar completamente de la gente, por el ruido, por la luz, todo te molesta, tienes, eso se llama fotofobia, uh-huh. Que es fobia al ruido y a la luz, y tienes que estar lo más en silencio con la menor luz posible, porque si no todo eso te aumenta la intensidad del dolor.
Pues, doctor Valverde, muchísimas gracias por sus consejos. Cuídese muchísimo, doctor Valverde.
Un beso grande.
Cuídese hasta el miércoles que viene, es decir, hasta el miércoles que viene. Que vaya muy bien. I vinga, nosaltres, abans d'acomiadar-nos, sobretot dir-vos que si us heu quedat amb el nom d'algun producte, què heu de fer? Doncs mira, els productes que ens recomanen els nostres doctors els podeu trobar a Arbolaris, a Parafarmàcies i també, si esteu a Barcelona, en alguna farmàcia, demaneu els productes de Mind i els trobareu. També podeu fer la vostra compra per telèfon. A quin telèfon? Al 669 56 17 68. 669 56 17 68. En 24 hores, doncs, teniu el producte de la casa Mind a casa vostra i, a més, en aquest telèfon, en aquesta trucada, si dieu que sou oients de Ràdio Estel, tindreu un descompte especial. 669 56 17 68. També podeu fer la vostra compra online entrant a mind.es. Un minut i ens situem al punt de la una ja d'aquest matí de dimecres, aquí al matí a Ràdio Estel, després d'escoltar els serveis informatius d'aquesta casa, amb tot el que ens hagin d'explicar, tota l'actualitat que passa en el dia d'avui, ens l'explicaran tot seguit en el butlletí, i després, quan passin uns minuts de la una, atenció, perquè en aquest estudi parlarem del City Branding. Diràs, què és el City Branding? Doncs és la marca ciutat, Barcelona seria un City Branding. Doncs en parlarem avui amb el professor Josep Maria Picola i coordinador del Grau de Publicitat i Relacions Públiques de Màrqueting de Blanquerna. També, aprofitant que estem parlant de marques, parlarem de la marca Barcelona i ho farem amb Judit Giró, que és la guanyadora del Premi a la millor startup de BNiu, de ciència. En parlarem de tot això, de l'esdeveniment de la Barcelona New Economy Week. Serà, com dèiem, després del butlletí informatiu. Fins ara.